Sonia, l'actualitat del MACBA.
Temps com a matèria. Col·lecció MACBA. Noves incorporacions. Exposició al MACBA. 15 del 5 del 9 a 31 del 8 del 9. Bartomeu Marí, director del MACBA.
Un dels criteris que hem seguit per aquestes noves incorporacions és la pròpia història de la col·lecció del museu. Una col·lecció que és molt singular, que té, evidentment, un caràcter molt particular i tenir una continuïtat i afegir nous elements ha estat un criteri principal. Continuïtat no vol dir repetició, però sí vol dir ampliar-ne eixos temàtics i ampliar-ne també espectres cronològics.
Recepció de l'expressionisme abstracte i de l'informalisme en el context franquista.
L'exposició, la col·lecció, que això ja era també és coherent amb el que havíem vingut veient, s'inicia entorn de l'any 1955, però hem anat a recuperar un esdeveniment que no és determinant, però tampoc és purament anecdòtic. A l'any 55 es presenta a Barcelona una exposició d'obres provenients de les col·leccions del MoMA, del Museu d'Art Modern de Nova York, i dins d'aquesta exposició s'hi presenten les obres d'una sèrie d'artistes abstractes nord-americans, Morris Louis, Franz Klein, Pollock, Reinhardt, Gaston, etc., que ajuden en aquells moments el règim franquista a apreciar l'art abstracte que s'estava fent fonamentalment a Catalunya. M'estic referint a l'obra d'artistes com Tàpies, Cuixart, Joan, etc. M'estic referint a l'informalisme. Aquesta presència de l'abstracció, aquesta acceptació de l'abstracció, conforma també un cànon, i aquest cànon ens ha acompanyat durant molts d'anys i ens segueix acompanyant, de fet, en l'opinió pública.
Recuperació d'un art ideologitzat. New Babylon.
A part, diguem, de recuperar també obres que formen part del nostre classicisme, entorn d'aquell moment, Chillida, Oteiza, etc., hem proposat tot seguit una ruptura bastant profunda i que té lloc en l'obra de Constant Nieuwenhuis, artista holandès que forma part del grup Cobra i que en el mateix any 54, en el moment en què estem treballant encara treballant sobretot la relació entre material i forma, torna a ideologitzar, torna a fer que l'art sigui un instrument d'invenció del futur a través d'un projecte que es diu New Babylon i que consisteix en una ciutat o en un modus de vida nou on que serà dominada pel plaer i el joc.
Relació entre classicismes i avantguardes.
Aquest principi d'aquest arranc és important per parlar també de la relació entre classicismes i ruptures d'avantguarda i com les avantguardes d'un moment es converteixen en els classicismes d'un altre moment i com les diferents generacions d'artistes a través de les seves obres, a través també en reacció a situacions i contextos culturals, polítics, econòmics, molt diversos, van alimentant-se i van mirar la història de l'art per inventar i per innovar.
Fi de la utopia.
Trobarem a partir d'aquesta presència de constants artistes també a obres molt significatives, mencionar per exemple la presència per primer cop d'una obra excepcional de Hans Hacke, Schapolsky i altres, una obra de 1972 que va ser prohibida d'exposició del Guggenheim, una retrospectiva dedicada per una exposició dedicada a l'artista l'any 1972 i que ens parla precisament del fi de l'utopia, del fi d'aquella utopia que ens havia anunciat Constant d'una manera d'inventar el món després de la Segona Guerra Mundial. Els anys 70 són els anys precisament de constatació del final, de que no és, la ciutat no és l'escenari d'una nova vida, d'una utopia, sinó que és el teatre, l'especulació immobiliària que hem sortit a dir aquests dies precisament de crisi.
Pop europeu. Crítica als mass media, el joc dins de l'art.
Hem organitzat organitzat també a partir d'aquí, a partir també de la planta zero del museu, on hi ha un transcorre molt suau de la cronologia. Estem parlant de 20 anys realment representats. Algunes hem triat algunes de les idees fortes de l'art entorn d'aquests 20 anys, entre 1955 i 1975 més o menys, que s'acaben amb una secció, una sala dedicada a el que jo he anomenat en alguns moments anteriors el pop europeu, i que contràriament en el pop americà, que celebra la producció industrialitzada i el consum, ens proposa una mirada molt més crítica, una mirada aspra i analítica precisament allò que conforma aquells excessos, tant de productes, tant de consum com d'informació, que conformen les consciències públiques. Aquesta secció després es desgrana també amb una altra secció dedicada a la crítica o l'anàlisi de com els mitjans de comunicació conformen aquesta esfera de lo públic, i una altra secció també arrencant de constants de la idea de plaer, de joc, precisament ens porta cap a obres d'artistes i documentació sobre projectes que fan referència precisament al món de la infantesa, al joc com a instrument d'aprenentatge i l'obtenció de plaer com a motor de la vida. Acaba fonamentalment també una obra molt emblemàtica dedicada a la cosmologia particular o personal de l'artista com a rerefons o com a relleu en quant a l'organització enciclopèdica dels coneixements.
Altres contextos artístics.
Aquest increment de la col·lecció que ha estat significatiu ens obre, d'una banda, també ens fa veure o tradueix l'interès que des de fa anys hem anat portant cap a àmbits de creació, contextos que són propers a nosaltres però que tenen molt desconeguts, com són els països de l'est. Estem ara a dins d'una obra realitzada per un artista eslovec, Tobias Putri. Trobarem també obres d'artistes dels antics països de l'est amb una presència més ferma al llarg de l'exposició, i com se veu en el futur, ben properament podrem traduir també l'interès sobre els països de l'àrea mediterrània amb una presència a la col·lecció i en el programa d'exposicions.
Temps com a matèria. Una hipòtesi de lectura de l'art.
Hemos intentado que la presentación de la colección se organice de una manera bastante similar a cómo se organiza cualquier otra exposición temporal, en el sentido de dotar esa presentación de una dramaturgia y dotarla de un guión, que es una propuesta de lectura de esta historia reciente con la que nos queremos enfrentar. La colección no es un retrato de lo que está pasando, entre comillas, no es un espejo que simplemente refleja lo que, digamos, la producción artística en un sentido amplio, sino que es una hipótesis de lectura, es un corte intencionado dentro de esa producción. En este sentido, esa dramaturgia pues nos permite desarrollar hipótesis que no son permanentes. En futuras presentaciones desarrollaremos otras hipótesis, pero que también le dan, explican cuál es la identidad de este museo, en el sentido de que no estamos en una situación de repetir el modelo enciclopédico que anima la mayoría de los museos que nos rodean, ¿verdad? Yo creo que la necesidad de reescribir la historia reciente y la necesidad de reescribir la manera como nos relacionamos con el presente debe expresarse precisamente a través de esta dinámica de presentación, y debe contener también los argumentos necesarios que la hagan creíble.
El protagonisme dels canvis de paradigma estètic.
Creo que leer estos cambios de paradigma es la función de una colección, es la función del museo, con todas sus implicaciones, tanto desde el punto de vista estético como desde el punto de vista cultural en su sentido más amplio y desde el punto de vista de sus implicaciones políticas. Pero digamos que la relación entre formas estéticas e intenciones de sus autores es también un centro de gravedad con el cual la institución museística tiene que estar constantemente comprometida.
La narrativa expositiva.
Las obras significativas tienen su propio discurso que resiste cierto tipo de manipulaciones. Las obras no son comodines y las exposiciones no es un castillo de naipes con los que combines simplemente formas o características estéticas. Una exposición, la manera de presentar una colección, y piensa que para mí una colección existe cuando se presenta, cuando se expone, no es una cuestión de acumular kilos o metros cúbicos de objetos, sino de los significados que se ponen en acción cuando se presenta. Una colección es un dispositivo, una exposición de la colección es un dispositivo de percepción muy sofisticado. Creo que la función también del museo es dejar que esas obras, en tanto, hablen o comuniquen por lo que son. Pero también es verdad que el arte contemporáneo se interpreta y se lee con más facilidad si se le proporciona un contexto o una dramaturgia propia. Y esto lo añaden las otras obras. Creo que el fenómeno de ir viendo o ir percibiendo una obra tras otra es esa acción que se hace eco del hecho de que un artista siempre te lleva a otro artista. No puedes considerar obras aisladas de otras obras. Esto es lo que te da o lo que te permite hacer cuando muestras o cuando organizas o piensas la presentación de una colección, estás pensando en estos conceptos, en estas maneras de construir significados por acumulación y por estructura gramática.
Sunia, l'actualitat del MACBA. MACBA.cat